Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Arrenquem de nou la nostra particular caravana i ho fem obrint les portes a ni més ni menys que Laura Andrés, Nina.
Ella mateixa es defineix com música abans que res i després pianista i compositora. Per ella el més important és comunicar-se amb el cor perquè la paraula és preciosa però es malinterpreta i en la música no hi ha error de comunicació. Laura Andrés pot presumir d'una dilatada carrera com a pianista on ha treballat amb artistes, projectes i companyies de teatre de la talla de Shakira, La Cubana i de Goll de Gom, i també ha estat acompanyant de dansa i professora de talent shows tan coneguts com Operación Triunfo. L'any 2021 ens va sorprendre a tots amb el seu primer àlbum, Blanc, que va ser guardonat amb un premi Enderrock, i ara, en uns pocs dies, ens presenta Kintsugi, una continuació natural del seu primer treball que es consagrarà com el seu segon àlbum.
Laura Andrés, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan i Nina.
I la nostra companya, la Nina, et defineixes com a música abans que res i després pianista i compositora. La música ho és tot per tu?
La música forma part de mi des de sempre. Vull dir que sí, és igual l'eina al final, no? El piano és un instrument i compondre és una cosa que pots fer, però amb la música pots cantar, pots picar qualsevol instrument, pots fer moltes coses.
Per què el piano?
Va ser, no sé, entre casualitat i que a l'època, aviam, ja, diguem que no sóc de la primera volada, llavors aquella època no hi havia tanta, no podia fer trombó, saps? No hi havia trompa o no hi havia tuba, no? Anaves a l'escola del barri i hi havia flauta o piano. Llavors, doncs, em vaig quedar amb el piano.
Assegures que el teu màxim objectiu és comunicar-te amb el cor?
Sí, perquè crec que jo sóc una persona que va molt ràpid per la vida, perquè la vida ens empenya a anar molt de pressa, i al final pujar a l'escenari i tocar és, per mi és una manera de comunicar-me d'una manera molt essencial. És a dir, jo sóc això, no? Al marge de tota la resta, no? Tot el soroll que hi ha i que això, no? El moviment que hi ha, al final és això, de cor a cor.
Clar, jo no sóc músic, però quan escolto un piano, i ara ens deies, la vida ens fa anar molt ràpid, però quan escolto un piano em relaxa i sembla Clar. Que la vida vagi més lenta, no? És sí. Així per tu també?
Sí, de fet el piano al final, sempre ho pensava, no? Per què el piano? I sempre pensava, bueno, perquè clar, m'agrada acompanyar i m'agrada la docència, m'agrada ensenyar i el piano és una gran eina. Però realment ara té molt més sentit, no? En quant a, per expressar-me, diríem, perquè clar, diguem que el que expressa és el que la meva ànima vol dir, no?
Hi ha una pel·lícula que parla sobre un pianista, la protagonitza Geoffrey Rush, és una de les meves pel·lícules preferides, es diu Shine, que defineix molt com quan toca un artista s'abstrau del món, no? A tu et passa una mica això quan toques el piano?
Sí, el que passa que no, espero no acabar com acaba ell,
acaba una mica boig.
Sí, perquè toca una peça molt difícil.
Rachmaninoff, realment.
Exacte, el número 3 de Rachmaninoff, i realment acaba com una timbala, el pobre, perquè vull dir, és un concert realment molt difícil, vull dir que està com mig maleït, eh? Sí, però sí que és veritat que quan toques i connectes amb allò que no sé, que és que connectes amb un altre lloc, no? I llavors realment t'abstraus de la realitat, sí.
Per què la música és la millor eina de comunicació?
Perquè no hi ha marge d'error, perquè amb les paraules ens equivoquem. Aviam, qui no s'ha enfadat mai per WhatsApp? Que et fiqui la mà, no? És a dir, la paraula és molt bonica. Jo sóc una lletra ferida, a més m'encanta llegir, m'agrada la literatura i m'agrada molt comunicar-me, però és cert que la música té aquest avantatge sobre la paraula, que és el llenguatge universal. De fet, ja ho deia Pau Casals, no? Que tots els homes, vinguin d'on vinguin, entenen el llenguatge de la música que surt del cor. Aleshores, això, aquí no hi ha dubte.
El 2021 ens sorprens amb aquell primer àlbum, Blanc. Què va significar allò per tu?
Doncs va significar que després de la pandèmia, que jo vaig estar a punt de fer-me guarda forestal, perquè estava una mica farta de
Com?
Sí, el que sents. Jo durant la pandèmia vaig... bueno, com, jo crec que com tots ens vam plantejar moltes coses i el món de la música realment de vegades és una mica desesperant, no? I estava en aquell moment que no sabia massa bé i vaig dir, ostres, si em faig guarda forestal? I ho vaig mirar-ho tot, encara m'envien propaganda per fer concurs. Però en comptes d'això, em vaig decidir per fer cançons per la meva família. La cosa va començar així. Vaig començar a fer cançons per pensant en els meus pares, que els tenia lluny, pensant en la muntanya, que m'agradava molt anar a muntanya, la nit a muntanya, pensant en coses que ens que ens mancaven, no? I d'aquí va sortir Blanc, d'aquest moment, no? I va ser el començar a compondre, diguem, que realment no és res més que fixar idees, perquè jo sempre he improvisat, però mai fixava res. En aquest cas vaig començar a fixar les idees i al començar ja no ho he pogut deixar, ja, ara ja.
Ara em sorprenies molt amb això de guarda sí, forestal. Ens explicaves el per què, et preguntava el per què del piano, però no t'he preguntat per què la música. En quin moment dius, la música és la meva vocació és la musical?
És que la veritat és que no hi ha un moment determinat, perquè la música va formar part de mi des de petitona. És que tenia 4 anys que ja estava amb la música, no? I aleshores, que jo anava a col·le i anava a música. Era una cosa com molt habitual i era el més normal del món per mi. Llavors, clar, vaig anar a l'institut i vaig seguir fent música. No, mai vaig tenir el moment aquell de dir, és que ho vull deixar, no? Com a molt em van haver de empipar una mica allò, perquè clar, estudiar feia mandra. Però no, sempre m'ha anat molt bé i, de fet, els meus amics es van construir al voltant de la música. Jo vaig tenir, durant els anys de l'adolescència, cantàvem una coral juvenil i llavors, clar, anàvem tots junts, anàvem de viatge, anàvem d'acampada, anàvem, jo què sé, d'aquí cap allà, anàvem a tocar la guitarra, vull dir, tota aquesta cosa, no?, que em va acompanyar, i crec que això va fer que mantingués la passió per la música. I quan vaig arribar, que vaig acabar els estudis, que havia de triar carrera, realment mirava les carreres i, no sé, era periodisme, història de l'art, sí, però no n'hi havia cap que... I vaig arribar a casa i vaig dir, que em sembla que vull fer música. I els meus pares em van dir... Fes el que sentis que has de fer, el que tu vulguis. Vull dir que...
Clar, parlant com parles de la música com a eina de comunicació, tampoc ens dista tant a tu i a mi, no?
Exacte.
Tampoc dista tant el periodisme.
Clar, no, al final és el mateix. És a dir, tu estàs aquí intentant comunicar i suggerir i emocionar o preocupar o inquietar, saps? Donant informació, però no d'una manera neutra, no? Doncs la música, en aquest cas, és el mateix.
Abans ho dèiem, que aquesta tardor arribes amb aquest segon disc que rep el nom de Kintsugi.
Exacte, que ara fa un moment.
Què és Kintsugi?
Estàvem dient si era Kintsugi o Kintsugi, però que ho he comprovat, que en japonès es diu Kintsugi o Kintsugi. És un art japonesa, que és que això, els japonesos el que fan, que és una cosa que em sembla meravellosa, que és que quan se'ls trenca un objecte, de ceràmica, en lloc de llançar-lo, com faríem aquí, no? Que va, llancem i comprem un de nou, ells el que fan és, diguem, restaurar-lo. Llavors, de les, diguem, totes les cicatrius, no? Totes les d'allò que hi ha, doncs, les treuen cap a fora, és a dir, els hi passen una pasta de resina i or, de manera que no amaguen la cicatriu, sinó que encara els hi donen visibilitat, no? Mireu, és que m'he trencat per aquí, no? Llavors aquest objecte, de sobte, és molt més resistent i, a més, és únic, perquè no n'hi ha cap d'igual. Aleshores, el Kintsugi s'ha acabat convertint en una metàfora de la vida, diguem, de les persones, que totes hem patit una trencadissa, ja només amb la pandèmia, i a la vida, no? El fet de viure té això, que et trenques i llavors t'has de tornar a reconstruir.
És un àlbum curatiu?
Sí, és un àlbum curatiu.
Parteix de la pandèmia?
Parteix de qualsevol moment vital en el que sents que et trenques i que no saps què fer amb tu mateix.
Àlbum que hi trobem peces com aquesta, Resurgents.
Sí.
Una peça dedicada a les dones.
Sí, exacte.
Calia,
sí, va ser... No sé si calia o no calia. És que no sé si cal.
I tant, però, jo. Però I tant que cal.
Crec que era un sentiment que va néixer. I va néixer justament de converses molt boniques, això que parlàvem, no?, de la comunicació. Converses molt boniques amb una poetessa i escriptora, que és la Rosa Pou, i que això, no?, parlàvem d'això, de les dones, de la història de les dones, en el paper de l'art, el paper de les dones en l'art, en la música... com ha estat sempre menys tingut i silenciat i com els llibres encara no n'acaben de parlar i quan en parlen és com, mireu, que parlem de dones, eh? És com que ens fan un favor i un copet a l'espatlla, no? I vaig tornar, me'n recordo que a més estàvem a l'Empordà i vaig tornar a la casa on era, que hi havia un piano i tornava com amb una mena de dolor, però no era un dolor de ràbia o de dir, oh, és que... No, era una cosa com d'això, de la història, no? De dir, ostres, necessito fer aquest reconeixement a totes les dones que hi ha hagut, a totes les que hi ha i totes les que hi haurà, d'això, no? De que som valentes, som potents, fem coses meravelloses, vull dir, tenen el do de portar vida, no? Vull dir, de portar la vida aquí, en aquest planeta Terra, i llavors em sembla una cosa com tot molt meravellós, i vaig dir, ostres, perquè realment un dia hi hagi com aquesta igualtat. Però és una peça que reflecteix això, aquesta necessitat que tinc com de força i a la vegada com un dolor molt llunyà. Thank you.
si és difícil ser músic al segle XXI, al 2022, n'estic segur que em diràs que sí.
Sí.
Però ho és més si ets dona. És un món d'homes, la música, també?
De moment, és un món d'homes. I s'ha fet molta feina, eh? O sigui, les noves generacions ja veiem que hi ha una diversitat increïble i que ha de ser així i ha de continuar. Però vull dir que encara segueix sent bastant exclusiu. Sobretot, per exemple, en el món dels tècnics, en el món dels músics. Els músics, moltes vegades, és a dir, hi ha una cantant, una frontwoman, potser, però la banda són tios, no? Vull dir, hi ha encara aquella cosa. O ens fixem, jo la primera, has vist que el baixista és una noia, no? I és com, ai, guaita, que curiós, no? Què vol dir això? Per què ho faig, això, no? Jo mateixa, vull dir que encara tenim aquest punt que per sort es va trencant i espero que cada vegada més, i tant.
Escoltant aquest Resurgents, els que ens agrada escoltar el piano, jo no hi entenc, m'agrada molt escoltar el piano, però no hi entenc, sí que podem anotar alguna nota que ens pugui recordar a Einaudi,
sí.
A Tirsen...
Sí.
Són grans referents?
Són grans referents, perquè al final la música que a mi em surt... Jo sempre ho dic, jo sóc un torpedo, vaig molt ràpid a tot arreu i tot, i m'agrada tot tipus de música. Vull dir, jo escolto de tot. Escolto Rosalía i escolto Bossa Nova i escolto heavy metal, no? Però sí que és cert que quan a mi em surt... El que em surt és això. I justament és un estil que podríem englobar dins del que seria el minimalisme, no? El minimalisme musical o la nova clàssica, que li diuen també, no? Que és com la nova clàssica que ha sortit a partir del segle XX-XXI, cap a finals, diríem, que és com s'allunya de la música contemporània així pura i dura, que no entenem res, sinó que recupera aquests patrons repetitius i aquesta cosa de fer una música que ens permet volar, pensar, imaginar, escriure, no? I sí, estaria dintre d'aquesta mateixa estètica, diríem, sí.
Quan a la gent li dius em dedico professionalment al piano o fas concerts, encara costa això de que el piano és molt clàssic i costa fer d'entrar, i els joves encara més?
Sí, realment, clar, la gent no acaba d'entendre molt bé, o sigui, no, és com que no s'entén massa què fas, no? Però què fas? Però toques, i que toques Mozart, no? Que és superbonic, però vull dir que estic una mica lluny de tocar Mozart, no?
Sí.
I sobretot per com faig el disc curs també a dalt de l'escenari, no? Vull dir que faig una cosa superpropera i super... I que ja, vull dir, la música al final és una excusa per fer un viatge cap a dins. Vull dir que... Sí, però això encara costa. Encara costa, sí.
Kintsugi, un àlbum que ens parla de cicatrius, de dones i de solidaritat.
Sí, una gran causa.
En quin moment dius, hi haurà un tema a l'àlbum que serà per ells?
Mira, tinc una... Jo sóc simpatitzant d'Open Arms des de ja fa anys, que vaig descobrir que existien, després també amb la televisió també vaig estar-hi com més a prop, i després tinc una amiga que també ja està molt vinculada, i era com aquella cosa de dir, ostres, vull col·laborar d'alguna manera, però clar, vaig de bòlit, no? Quan ells fan portes obertes, jo no puc anar allà a ajudar... Què puc fer? Vaig decidir fer un tema dedicat a això, doncs a Open Arms, a la causa, i el que jo em podia imaginar des del primer món, aquest tan còmode on estem, del que podria ser un viatge a dalt d'una patera, no? Llavors és una música que comença així molt, molt greu i molt d'allò, i van passant, és com el mar, és un viatge, no?
Una música molt turbulenta, ara ens ho estàs explicant, i quan estava escoltant la música que ens pujava el nostre tècnic, en José Matosas, pensava, aquesta música turbulenta, i m'estava imaginant el mar Mediterrani fosc.
Exacte. Així mateix.
La música ha de crear imatge, també, no?
La música crea imatges constantment, i crea, a cadascú li crea una cosa diferent, no? Hi ha gent que li crea imatges, hi ha gent que el fa viatjar enrere, endavant, cap a tot arreu, però sí, la música té aquest poder. I aquesta cançó justament és això, és aquest viatge, i llavors, a més, vaig fer un concert solidari molt xulo, que va ser el juny, que va ser molt bonic, a dalt del vaixell d'Open Arms, i ara, a més, la cosa bonica que vindrà amb aquest tema és que al desembre traurem un videoclip que l'ha fet el muntatge en Guillem Roma, mm-hmm. i que hi ha il·lustracions de la Chantal Vizcaíno, que ha fet també uns contes solidaris d'Open Arms. És una gran il·lustradora, superpreciosa ella, i fa uns dibuixos molt bonics, però a més és molt reivindicativa, vull dir que si la seguiu flipareu. I amb ella hem fet aquest vídeo, i està creat amb imatges reals de rescats d'Open Arms, amb il·lustracions i amb imatges del concert, no? I ha quedat un viatge que, bueno, jo cada vegada que el veig m'acabo plorant, però...
El desembre, el podrem
veure. El desembre el podrem veure, sí.
Aquest videoclip.
Sí.
No sé si precisament la música també... Deixa'm posar-me una mica filosòfic, eh? Ens salva també una mica com a humanitat.
Jo crec que sí. Crec que les arts, en general, ens salven. Ens salven de la barbàrie, no? Perquè de vegades ens en fem creus, no? De que som éssers humans i que tots som iguals amb les nostres diferències, justament, com el Kintsugi, no? Però amb les nostres reconstruccions internes, però com és possible que ens fem tan mal entre nosaltres, no? I llavors, clar, l'art i això, la literatura, la música, i la música sobretot, que és aquest llenguatge, no?, com abstracte, però a la vegada tan emocional, crec que sí, que estan aquí per salvar-nos, de nosaltres mateixos.
Parlàvem d'alguns temes d'aquest nou disc de Laura Andrés, que hem de parlar de Resurgent, d'Open Arms, dues cançons que formaran part d'aquest àlbum i que, juntament amb altres temes, com Butterflies, l'escoltàvem a l'inici de tot, o Vals a dos, formen part dels temes que coneixem de moment. Uh-huh. Ara falten pocs dies per l'estrena.
Ara falten pocs dies per l'estrena, falten res, perquè de fet l'estrena del disc és el dia 10 de novembre, uh-huh. I el que passa és que la setmana abans, el dia 4... trauré un nou single que porta el nom del disc, que també es diu Kintsugi, i que és, per mi, és com la cançó que és la cançó central, i la resta orbiten al voltant, i és això. Llavors trauré aquest single el dia 4, que estarà a totes les plataformes, i llavors el dia 10 surt el disc ja, doncs, a la venda, a les plataformes i tot, i faig el concert presentació també.
On el fas?
El faig al Tradicionarius, a Gràcia, al Centre Tradicionarius, que és molt bonic. A més, al costat hi ha un bar modernista preciós.
Sí, senyora.
Que jo ja estic esperant. O sigui, el concert veu d'il·lusió, però després compartir aquest espai també amb tothom, doncs, també em ve molt de gust. I això, i estem... Avui justament he anat a fer la visita tècnica també, per veure espai, llums i això, i crec que serà un concert molt bonic.
Aneu i cabal molt la pena. A més, teniu el metro de Fontana al costat, vull dir que excuses no n'hi ha per anar a veure la Laura, a escoltar el seu piano i gaudir d'aquesta música. Estàs nerviosa en el sentit de que quan compons, jo crec que deu ser una mica despullar-te cap al món, no?
Sí.
Per tant, no sé si això et fa sentir més vulnerable, d'alguna manera?
És estrany, perquè fas una cançó i no sé, és com... Jo les deixo anar, com si, saps? Penso, ai, que ningú se n'adoni.
que no es noti.
La deixo anar i ja l'escoltaran. No, o sigui, aquesta cosa d'estreno em costa encara assumir aquest paper... Però a la vegada també, no sé, jo crec que estic més nerviosa per no sé, perquè surti ja, no? Perquè aquests moments, o sigui, aquests moments és com, no sé qui era que em deia, això és com un part, no? Estem en plenes contraccions i hi ha moments de bogeria també, de dir, Déu meu, no puc. Sí, és molt divertit.
Laura, a més d'aquest disc, també has fet i fas gires en l'àmbit internacional tocant tributs d'altres autors. A més, també has fet gira amb cantants de repercussió nacional i mundial i has participat en programes de ràdio, televisió o en talent shows. Quantes hores té un dia de Laura Andrés?
Ja. Sí, és un escàndol. Vull dir, he tingut uns anys intensos. Diguem que jo, mira, vaig baixar, jo vivia a Girona i fa 7 anys o així vaig decidir que volia venir a Barcelona, que em passessin coses, i t'asseguro que me n'han passat. Moltes. Sí, sí.
Sientes todos los lados posibles.
Debes venerarme un poco.
O sea, de Rasmaninov a Ping, pasando por...
Pues sí, ay, perdona. Que
no, tranquila.
Na, 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 I wanna... Bueno, este ya hablaré. So what? I'm still a rock star. I'm gonna rock
moves. And I don't need you. Guess what? Vull que m'ho expliquis tu, Laura. Què és això? Què estàvem escoltant ara?
Ai, em pixo. Això és una classe d'Operación Triunfo, que estava amb la Maya i estava preparant una cançó de Pink. I sí, i estava dient això, que justament que ella també és com molt polifacètica i que escoltava des de això, Rachmaninov fins a no sé què, no? I clar, estic, que bo.
Operación Triunfo, on vas fer de coach vocal dels alumnes. Què va significar allò per tu?
Home, allò va ser una bogeria. Jo quan vaig arribar allà a la tele, no, clar, jo penso que no havia tocat, no havia mai, havia estat en un plató ni en una ràdio, no sabia res d'aquest món, i va ser com, em van posar un micròfon i jo estava, no sabia ni on mirar, perquè hi havia miralls, però hi havia càmeres darrere. Llavors era com, ai, no mirava enlloc, estava com una mica mica atabalada, però em va passar de seguida perquè realment la meva feina era molt concreta, que era ves allà, passa'ls les cançons i el show era una, el show eren ells. Nosaltres estàvem allà per ajudar-los i ja està. Però realment va ser una experiència molt xula. Ara, vista en perspectiva, aquell moment va ser molt estressant, però sí, és durillo, és un ritme molt frenètic, però va ser molt maco i en guardo un super record. I, home, si es tornés a repetir seria brutal, però això ja...
Tindries ganes de repetir, sí?
La veritat és que sí. Sí, perquè ara ja fa temps que no, saps? Des del 2020, que va haver-hi, clar, és que va ser un show l'última, perquè vam fer 2017, 2018, 2020. Mm-hmm. 2020, pandèmia, o sigui, va ser com un drama. I els concerts també, pobres, va ser una mica així. I ara, clar, va passant el temps i penses, jo, si tornés a fer seria guai, però, bueno, la tele ja saps com és, també.
Em deixes punxar-te una miqueta?
Vinga.
I si fos Eufòria?
Home, també. Home, la veritat és que, clar, que passa que Eufòria ja tenen els seus coachs i ja està. No sé com, saps què passa? Aquestes coses tampoc sé com van, perquè no sé si surts aquí després no pots sortir allà. Saps què vull dir? Que aquests mons no congressen el meu. Jo sóc de notes. Llavors, ja està, a partir d'aquí.
Suposo que va ser un aprenentatge també, no? D'alguna manera, aprendre d'un món molt jove que començava de nou al món de la música.
Sí, sí, i aprenentatge en tots els sentits, amb saber estar tot arreu, tenir respostes per tot i també entendre que no som infal·libles. Vull dir que de vegades venien, clar, jo estressadíssima per tenir totes les cançons a punt i de vegades venien i deien, no, l'hem canviat de tono, no, al final no és esta, és otra. I me l'havien canviat i era en plan, i llavors deia, bueno, pues un momento, vamos a escucharla. I agafes dos minuts i escoltes la cançó perquè és que no has tingut temps de mirar, no? Aprendre tot això és durillo. Aprens a base de pals, diríem, una mica.
No vull deixar-te marxar sense preguntar-te per... Abans ho veiem, és que no pares. Per tant, segur que encara que hagis tret disc no pares. Sí. Futurs projectes.
Bueno, de moment, el futur projecte és aquest. Segueixo amb els tributs aquests que vaig fer una gira europea l'any passat brutal, fent tributs d'altres autors, diríem. Amb això segueixo. Ara divendres té una altra reunió perquè també volen més material, però en principi ara, diguem que tota la meva energia ara està concentrada amb el llançament del disc i en veure què passa amb aquest disc, no? Perquè el primer el vaig fer una mica amb una espardenya i una canya, o saps com vaig poder, i aquest me l'he pres una miqueta més en sèrio, allò de dir, doncs vaig a posar-li tota la meva energia, tot el meu cor, i a veure fins on sóc capaç d'arribar.
El tradicionari, és que la podreu veure presentant aquest nou disc, quin sogui, quin dia?
Sí. És el dia 10 de novembre a les 8 del vespre i les entrades estan a laurandres.com. A Codetickets també, però costa més de trobar. Si poses a laurandres.com, et surt fàcil, a davant fàcil. I veus una fotassa increïble, molt bonica, que em van fer.
Abans ho deia el nostre productor, l'Andreu González, que al principi del programa sempre estalqueja el nostre convidat, t'ha mirat les xarxes socials, ha mirat Instagram, i deia, quines fotasses a Instagram.
Que guai, moltes gràcies.
Déu-n'hi-do. Ara sí, per últim, parlàvem dels talent shows, hem parlat molt de la música professional, no sé si et molesta d'alguna manera, venint d'aquests dos mons, de formes diferents, però venint d'aquests dos mons, no sé si et molesta que hi hagin músics professionals que diguin o critiquin d'alguna manera els talent shows perquè què han d'aprendre aquests nanos en 6 mesos el que han après ells en tota una vida. No?
Saps què passa? Això jo crec que passava abans. O sigui, abans potser hi havia molt això, no? Ai, els que venen, els triunfitos, estaven molt mal vistos. Però saps què passa? La indústria ha canviat molt. I avui en dia ens passen aquelles meravelles de que algú que està a casa seva amb un ordinador, bum! De cop fa un super, super hit i és un tio que no el coneix ningú i que estava a casa seva i ha fet una cançó que està sonant per tot arreu, no? Vull dir, tots aquests traperos que hi ha ara, que jo... Perdó, estic una mica fora, però és veritat que es fan famosos d'un dia a l'altre, pam, no? I això a què respon? A cap estratègia, a cap ni una. Per tant, jo crec que tothom ara és xiton, perquè el que interessa és que tothom col·labori amb tothom. Vull dir que jo crec que això també està canviant.
Davant d'això, jo, xiton. Laura Andrés, ha estat un plaer parlar avui aquesta tarda amb tu a la caravana. Magnífic, vals per a dos.
Gràcies. Thank you.
Ràdio Estel.